Al matí, amb Raquel García.
I avui volem parlar de les víctimes de violència sexual i del descrèdit que han de patir per part d'una part de l'opinió pública. Sentir no només la ferida profunda que els deixa l'agressió sexual, sinó també els comentaris que qüestionen el seu relat, com anava vestida, què feia, sola o en aquell lloc. I això passa encara molt més quan denuncien homes coneguts o quan el seu cas es torna mediàtic. Què és el que està fallant com a societat i què podem fer també com a pares? Ara intentarem oferir algunes respostes a la secció
L'entrevista.
Elisabet, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlem doncs, precisament d'un tema d'actualitat. Doncs, arran d'aquest cas del Dani Alves, ens qüestionarem doncs, moltes coses, no? Aquesta vulnerabilitat que tenen les víctimes. En aquest sentit, Eli, vosaltres feu a vegades també doncs, assessorament, acompanyament a les dones en qüestions com les que avui abordem?
Sí, fem alguns tallers i alguns cercles, sobretot adreçats a dones que han estat supervivents de violència de gènere. I més enllà d'això, que està com molt enfocat, també oferim, bueno, diguem que és un tema que surt en els nostres tallers, sobretot en els tallers adreçats a dones, a persones adultes, i sobretot tenim un taller específic que treballem amb les persones joves, perquè justament per evitar que quan arribem a l'adultesa ens trobem amb aquestes situacions, és un tema que s'ha de treballar des de la infància, si és possible, que també ho fem, però sobretot en l'etapa adolescent, oferim un taller que portem als instituts de secundària que justament parlem d'això, de les cures, de la responsabilitat afectiva, de l'ètica relacional, de com ens podem tractar bé entre les persones quan ens relacionem de manera sexoafectiva. I justament per poder erradicar, arribar a aquest somni d'erradicar aquestes violències.
Quins són els temes que més els hi preocupa, no?, a aquestes joves i a aquestes dones quan feu aquests tallers? Quines són les inquietuds, els dubtes, les incògnites, no?, que us comparteixen en aquest sentit?
Mira, en general el que veiem és que hi ha el que comentaves tu, no?, arrel del tema de la vulnerabilitat, no?, les dones, les persones amb vulva, amb vagina, senten una vulnerabilitat extrema, senten que estan en una situació de greuge comparatiu, que les seves condicions no són d'igualtat, no?, respecte als homes. I aleshores això genera, sobretot en els espais que són mixtes, on tenim persones, homes i dones, nois, noies, veiem que es produeix com, si em permets, com una guerra de sexe. És a dir, si és un espai només per dona, doncs podem fer espai a aquesta vulnerabilitat, podem parlar de com ens sentim, podem plorar, podem mostrar-nos des d'aquesta sensibilitat. Quan és un espai compartit amb persones de l'altre sexe, hem de ser molt curoses amb acompanyant aquestes persones, guiant aquest taller, aquest espai. Hem de vigilar molt les paraules que fem servir, perquè hi ha unes resistències molt potents avui dia. Només anomenar la paraula feminista en una aula ja pot ser motiu de controvèrsia. És a dir, que si parlem de violència de gènere, al sector masculí estem observant això, no?, que hi ha com una resistència a parlar d'aquests temes i que d'alguna manera se senten assenyalats.
Per què passa això també, Elisabet? Per què alguns homes, no?, també se senten doncs, això, interpel·lats, assenyalats? Potser no es comunica bé, potser doncs, es fan doncs, proclames massa generalistes, no?, que també posen en el punt de mira els homes. Què creieu vosaltres?
Mira, jo per la meva experiència, perquè aquest taller justament amb gent jove l'he rodat molt, jo crec que tot gira entorn de la vulnerabilitat. Les vulnerabilitats és la paraula clau. És a dir, quan posem sobre la taula aquest tema i en un taller o en un espai així de reflexió, de debat, anomenem aquestes violències que nosaltres podem viure, aquesta sensació d'inseguretat, de que et faci por anar sola pel carrer a la nit, que sentis que ets molt vulnerable, clar, d'alguna manera estàs interpel·lant el sector masculí manera implícita o deixes caure, no? Uh-huh. Que són els agressors en la seva majoria, no? Són sí. homes. Aleshores, ells, en lloc de connectar amb aquesta vulnerabilitat, uh-huh. d'empatitzar i de dir, ostres, és que ho passeu malament, en lloc de fer això, procedeixen a defensar-se.
Clar.
Posen a la defensiva.
En lloc de fer doncs, aquest costat, no? Doncs això, es posen a la defensiva per aquest fet que deies, no? Perquè els hi fa sentir sí. vulnerables, també.
Sí, aleshores, per mi la clau és posar uh-huh. totes les vulnerabilitats sobre la taula, perquè el fet que, uh-huh. que un home es posi a la defensiva estan cobrint la seva vulnerabilitat. Uh-huh. Si posem les vulnerabilitats sobre la taula, veurem que tots i totes tenim moltes coses en comú. Sí? I una idea que a mi m'agrada transmetre en els tallers és que totes les persones, d'alguna manera, en diferent grau, en diferent grau, uh-huh. però són víctimes d'aquest sistema patriarcal, d'aquesta societat, d'aquesta cultura en la qual vivim. És a dir, que vivim en una societat masclista, sexista, en què un sexe s'ha posat per damunt de l'altre, és una cosa que ens afecta a tots i a totes. Els nois, els homes poden tenir certs avantatges, sí. estem d'acord, però també els afecten altres coses. És a dir, hi ha certes violències que recauen sobre totes les persones. Evidentment, hi ha violències que recauen més sobre la dona i només hem de mirar les estadístiques. Jo, quan es posen tant a la defensiva, parlem d'això. Uh-huh. És, molt bé, la vostra vulnerabilitat l'hem d'observar? Em sembla genial. Tots som persones, som éssers humans, i hem de mirar-ho des d'aquí. Però o sigui, el que no podem qüestionar, des del meu punt de vista, és que recau molta més violència sobre les dones i la vulnerabilitat és molt més gran en les dones. Per tant, jo crec que el treball l'hem de fer la societat en conjunt i individualment cada persona, independentment de quin sigui el teu sexe. Però, clar, obviar, negar que recauen més violències sobre les dones, això és que no té cap mena de sentit, perquè només hem de mirar les estadístiques. Que és cert que des de les aules, des del sector masculí, es qüestionen força aquestes estadístiques, no? Aleshores, bueno, per mi una estratègia també és allunyar-me de les estadístiques i treure la conversa sobre allò que ens passa a nosaltres, a les persones que hi som, no? Per exemple, en una aula, vale, molt bé, deixem les estadístiques, no? Quantes de vosaltres, noies, teniu por quan aneu a la nit pel carrer? Quantes de vosaltres us han tocat sense el vostre consentiment? Quantes de vosaltres en algun moment, especialment les dones adultes, en algun moment heu tingut relacions sexuals que no volíeu?
Sí.
Ja no estic parlant d'una violació com a tal, sinó d'aquestes violacions que poden succeir en parella perquè tu les permets. És a dir, tenir relacions sexuals quan tu no vols. Vale? Tot el tema del consentiment i tot això té més pes en el cas de la dona. Quan parlem d'una relació sexual normativa, és a dir, una penetració, un coit, hi ha una persona que entra dins del cos d'una altra persona. Això ja ens col·loca en diferents llocs, m'explico? Quan tu penetres el cos d'una altra persona, hi ha una persona, no?, que és la que actua i l'altra és la que rep. Aquest estat de recepció ens col·loca en un altre lloc. Que no vol dir que estiguem completament venudes, no? Nosaltres tenim veu, evidentment, no?, quan tenim una relació sexual. Però és cert que en el cas, per exemple, d'una violació, exercint la violència, clar, tu pots introduir el penis dins d'una vagina per la força. En el cas invers, en una relació heterosexual, estic parlant, sí, podria ser alguna penetració anal, però una dona no pot forçar una penetració. M'explico?
Sí, queda claríssim.
Sí que hi ha moltes maneres de sotmetre i d'exercir aquesta violència.
Evidentment.
Però si tornem a les estadístiques, els agressors són majoritàriament homes, en un percentatge altíssim, i les víctimes són les dones.
I això no es pot oblidar, i és el que tu deies, les xifres així ho demostren. De fet, hem de dir que després de 10 anys, sense tocar el pressupost, la Conselleria de Feminismes també ha augmentat un 10% el finançament també dels centres d'atenció a les víctimes, no? Obrirà 7 nous centres d'atenció a les víctimes. Què et sembla també, doncs, això, que les dones tinguin, no? Doncs aquesta xarxa, no?, que es vol incrementar, aquests centres centres on puguin doncs acudir també de forma doncs confidencial, no? També.
Clar, això és meravellós i benvingudes siguin, no? A aquestes zones, a aquests espais. No hem d'oblidar que vivim immerses en una cultura de la violació. Ha estat tipificada com a tal, s'anomena així. Vivim en una cultura de la violació. I les característiques bàsiques, per resumir-ho d'una manera així molt ràpida,
sí,
és que exculpen els agressors, sempre es declara la presumpció d'innocència de l'agressor, i d'alguna manera culpen a les víctimes. I això no cal donar-hi moltes voltes. És a dir, amb el famosíssim cas de la manada,
sí,
el que es qüestionava és què feia, què carai feia aquella noia entrant en un portal de matinada amb 5 nois. Què pensava que li havia de passar? Això és supertrist, perquè al cap i a la fi tu no estàs entrant a un portal amb 5 lleons, estàs entrant amb 5 éssers humans. Resulta que són homes, sí, però per aquest fet jo haig de pensar que m'estic ficant no, en un superjardí, sí, bueno, amb la cultura de la violació que vivim i amb la nostra societat, la mirada que té aquesta societat, ens ha fet creure això, que anar amb un noi a segons quin espai, amb un home, en un lloc on ningú et pugui ajudar, és perillós. Si ho agafem amb una miqueta de perspectiva i ens allunyem, o vinguéssim d'un altre planeta, és molt fort dir això, perquè estàs anant amb un ésser humà, no amb un animal perillós. Estàs anant amb una persona o amb 5 persones, m'és igual. Però ja es dona per fet que et poden sotmetre i que et poden fer mal. El fet que en aquell cas de la manada es qüestionés què feia ella, i el focus ha passat amb el cas de la manada, però està passant ara també amb el cas del Dani Alves.
De fet, en aquest cas, per exemple, la noia, la víctima, ha renunciat a una compensació econòmica per donar versemblança, credibilitat, no, al seu argument.
I això és tristíssim.
Trist.
És molt trist i és una vergonya, perquè en qualsevol altra situació de violència, qualsevol cas que tu denuncis, que t'han robat el moneder, que han entrat a casa teva a robar, que has tingut un accident de trànsit que no ha estat culpa teva, mai, mai de la vida cap persona renunciaria a la compensació econòmica. És un dret que tens, et pertoca per llei, i tens tot el dret del món. Val? Aleshores, per què en qualsevol altre cas veuríem que la persona està totalment boja si renuncia a una compensació econòmica? I en aquest cas, aquesta persona, com moltes altres dones, han de passar per aquí i han de renunciar a una compensació econòmica que no els hi treu el trauma, però forma part de la reparació del dany que han viscut. I veiem perfectament bé, i aquestes persones han de passar per aquí i han de renunciar a això perquè la gent se les pugui creure. Si a mi m'entren a robar a casa, jo no renuncio pas a la compensació econòmica que em pertoca, per l'assegurança que tinc, perquè la gent em cregui que m'han entrat a robar a casa, perquè no es qüestiona. Per què es qüestiona que una persona ha violat a una altra, que un home ha violat a una dona? Per què aquesta noia ha hagut de i per sort té moltíssimes proves, no? Perquè diuen, hi havia les càmeres de seguretat de la discoteca, hi havia testimonis allà, el personal de seguretat, amigues, companyes, hi ha moltes persones, i, bueno, i de fet, les ferides que ella té i les seqüeles físiques que li han quedat. És una vergonya que haguem de passar per tot aquest tràngol i haver de portar 25.000 proves perquè et puguin fer cas. I a sobre renuncies a la compensació econòmica. A mi em sembla una vergonya absoluta, perquè no passa en cap altre cas.
Vol dir que alguna cosa no funciona bé com a societat, no? En aquest sentit, què és el que doncs això ens aconsellaries, no? Quines recomanacions faries en aquest sentit, no? Tant per les dones com per als homes, per doncs això, per intentar revertir doncs aquestes situacions.
És un moviment molt gran. Jo sento, per exemple, que des de la cooperativa Magranes, amb el treball que estem fent, anem posant petits granets i anem fent una petita aportació. Jo crec que és un canvi molt, molt gran, però hi estem anant. Crec que com a societat, ja et dic, com que, tot i que el moviment sigui molt gros, però com a societat, el fet de cada vegada que hi hagi un cas d'aquest, malauradament, no qüestionem així tan ràpid, tan ràpidament. El primer que fa la gent és posar el focus en la víctima. Què feia? Per què? Està segura? Segur que vol treure diners. Aquest qüestionament és molt nociu cap a aquesta víctima en qüestió i cap a totes les víctimes, perquè hi ha moltes persones que no denuncien, perquè han de passar per una situació molt traumàtica per aquest concepte de la revictimització. Ja ho has passat malament una vegada i m'ho han de tornar a fer passar malament quan hagi d'anar a judici, quan tothom em qüestioni, quan m'assenyalin, quan em mirin malament, quan potser tingui problemes de cara a trobar feina o a relacionar-me amb persones o trobar parella, etc. Tot això és una vergonya. Quan tu ja has passat per un trauma, que et facin passar per tot això després, és una autèntica vergonya, però està passant. Per tant, si us plau, el primer pas seria... sí, respectem la presumpció d'innocència de l'agressor fins que la justícia no dictamini si ha estat ell l'agressor o no, si hi ha hagut una situació de violència, d'abús, d'agressió o no. Podem respectar la presumpció d'innocència, però, si us plau, no posem el focus en la víctima. En tot cas, posem el focus en l'agressor o el posem en un altre tema, però en la víctima no, que és on sempre s'acaba posant o es comença posant. Posem el focus en la víctima, la qüestionem a ella, qüestionem la denúncia i exculpem l'agressor, perquè segur que la culpa és de la víctima, que alguna cosa havia fet malament, segur que anava vestida així o aixà, o va provocar o va dir que sí. Un concepte molt important que expliquem molt és el del consentiment. El consentiment, jo et puc dir que sí ara i d'aquí 5 minuts em faig enrere. Perquè he canviat d'opinió, tinc dret a canviar d'opinió, perquè potser em venia de gust fer sexe amb tu o anar a algun lloc amb tu i després em penedeixo. No ho veig clar, he vist alguna cosa que no em quadra. Tinc dret a ser escoltada, a dir que no en qualsevol moment del procés i a que em facin cas. I això és un concepte que costa molt d'entendre. Que en qualsevol moment un no és un no i ens podem desdir. En qualsevol moment podem canviar d'opinió. Tenim aquest dret, per molt que jo hagi quedat amb tu per tenir sexe o et digui que sí, vull anar al lavabo amb tu per tenir sexe, no vol dir que en qualsevol moment em faci enrere i vulgui sortir d'allà.
Totalment. Per acabar també, Elisabet, per als nostres fills, per als nostres adolescents joves, no? Que també doncs, comencen doncs, a establir aquestes relacions, no? Afectives i sexuals... com els hem d'educar? Quines premisses, no? Com a pares i mares, quins missatges, no? Hauríem d'intentar doncs, transmetre, no? Precisament per això, perquè tinguin aquesta cura, aquesta responsabilitat, aquesta consciència, no? A l'hora d'això, de mantenir aquestes relacions, però fins i tot també a l'hora doncs, de generar segons quins judicis, no? Quins discursos.
Quan acompanyem com a família a criatures, adolescents, a infants, l'exemple, ja ho sabem, és molt més important que no pas les teories que puguem explicar. Per tant, si des de ben petitons respectem la seva veu, sovint les famílies ens pensem que com que el fill o filla és nostre, és com de la teva propietat. I aleshores, de vegades tenim un punt que podem manipular, podem arribar a manipular i som... autoritaris en coses que no caldria, potser. Val? Aleshores, una cosa que expliquem molt a les famílies és respectem la seva veu. Perquè si jo vull que el meu fill o filla, quan sigui adult, sigui una persona respectuosa, que quan la seva parella li digui no, la seva parella, el seu rotllo, qui sigui, li digui no, li faci cas, jo he de començar fent cas al meu fill o a la meva filla. Amb bogeries? Evidentment que no. Tenim sentit comú i tenim criteri suficient com per saber quan ho hem de fer i quan hem de posar un límit, perquè si no el nostre fill sortiria malparat. Però hi ha situacions en què els fem passar per algun lloc que realment no volen i no escoltem la seva veu, no respectem. El consentiment s'ensenya des de la infància, des de la primeríssima infància. Aleshores, respectem la seva veu, que ells aprenguin que a casa, quan ells diuen un sí o un no, en algunes coses se'ls escolta i se'ls respecta. Qüestions com quan no volen fer un petó a algú perquè no els ve de gust, qüestions quan de vegades realment no volen menjar més perquè et diuen que estan plens, estan tips, tenen mal de panxa. Hem d'aguditzar molt l'oïda i la mirada amb les nostres criatures. I no sé... tan autoritaris en algunes coses. És a dir, aprendre a escoltar el seu no i a respectar-lo. Així, en un futur, ho sabran respectar. Si tenen germans o germanes, també és molt interessant quan es barallen o es fan pessigolles o juguen o es toquen, ensenyar-los des de ben petits que quan la germana o el germà diuen sí, no, això s'ha de respectar. Si s'estan fent pessigolles i l'altre diu para, que no puc més, és un para. Sí? Si estem jugant a un joc però ja no vull seguir jugant i diuen un no, això s'ha de respectar. Hi ha moltes situacions a les cases que ens poden servir moltíssim per parlar de consentiment, per ensenyar sobre el consentiment. Perquè quan arribin a l'adolescència no els ho haguem d'explicar des de la teoria, sinó que sàpiguen perfectament que si l'altra persona ens diu para, han de parar. I no hi ha discussió.
Doncs ens encanta aquests consells que ens has ofert, aquest respecte, aquesta educació, aquesta escolta, no? Per doncs, això, per predicar amb l'exemple i per fer de mirar i per després, quan siguin grans, doncs, que tinguin clar què és, no?, el que han de consentir i el que no. Doncs, Eli, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada i fins la propera, que vagi molt bé.
Molt bé, una abraçada, gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.